12 minuts per sobre del punt de les 12 del migdia. Comencem la tercera i última hora de programa d'aquest dilluns 1 d'octubre de 2012 amb tertúlia esportiva, com ens ocupem sempre a aquesta hora els dilluns. A la meva esquerra, a aquesta hora, Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. I a la seva esquerra, el Josep Maria Félez, president de la Penya Blaugrana de Sant Cugat. Molt bon dia, senyor
bon
Félez.
Dia, bon dia.
I a la meva dreta, Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia. Vols dir a la dreta el pare, Sergi? Molt bé.
Exacte, a la dreta del Sant Pare.
Sí, m'agrada.
Quin cap de setmana, esportivament parlant? Aquest sí que hem tingut tots els partits de futbol sense apagons. En aquest cas no hi va haver cap partit que s'hagués de suspendre. Queda un partit pendent de la primera divisió de futbol que jugarà avui el Getafe Mallorca a 2:15 del vespre. Amb notícia, Marca Televisió dona els partits en obert a partir d'ara. S'ha arribat a un acord.
Els dels dilluns, sí.
El dels dilluns, exacte, que era el partit que quedava pendent, de veure si també...
Un acord, però que li ha sortit força econòmic, perquè Marca Televisió és de MediaPro i total ha sigut...
Ha quedat dins de
ningú,
casa.
Com que ningú ha pujat allà, ha donat cèntims per pagar, doncs ho posem aquí.
Ha sigut una regla.
Exacte.
Això.
Exacte, que arriba a la jornada 6, no? 6-7, ja.
Sisena.
A la sisena, exacte. Ens oferiran el partit d'aquesta jornada. No sé per on voleu que comencem, pel partit del Barça i del Madrid. La cosa continua igual, a 8 punts. Dèiem que la distància podia augmentar, disminuir no ho havíem pensat, No havíem parlat que el Barça comencés a perdre punts. Arriba, i gairebé va estar.
Arribar a 8 punts davant del Clàssic és molt, És molt bo,
I a la jornada 7, a més.
Sí, vull dir, és molt bo, Són uns resultats fabulosos, Encara que el Madrid ahir no siguessin 11, és igual. No fa falta.
Vau seguir el partit ahir del Madrid, també, amb alguna esperança?
Sí. Jo vaig ser la crònica de Jesús, que va fer una bona crònica al vespre.
A veure, va ser un partit on la superioritat del Madrid al Depor va ser infinita, vull dir, molt, molt, molt gran. El Depor va sorprendre amb un gol i precisament l'error del Depor va ser que va fer el gol i se'n va anar enrere. I clar, i davant del Madrid anar-se'n enrere...
El Bernabéu
és un suïcidi. A veure, jo no dic que se n'hagin d'anar a l'atac, evidentment, no, però que has d'intentar deixar-los la pilota, però robar-la, sortir el contracop constantment i així. No.
Pressionar-los més davant.
Exacte, fer una pressió d'això, però no. O sigui, van acabar desapareixent del camp, I clar, llavors doncs van anar arribant la inspiració, els penaltis, que no es pot discutir dels penaltis en aquest cas, i vull dir, ja està. Vull dir, un 5-1, que a veure, que no vol dir que el Madrid fes un gran partit i que el Madrid estigui en un gran moment, no és veritat. Encara que sigui la lectura que faci la premsa madridista i així, no és veritat. El Madrid no va jugar un gran partit, el que passa que davant no tenia cap rival.
Per tant, no hem de patir de cara al Clàssic, tots convençuts en aquesta taula, que el Madrid no arriba fort, tot i guanyar 5-1...
El Barça tampoc arriba massa fi,
Jo vaig estar veient el partit bastant lluny d'aquí, precisament, i va ser una experiència bastant dolenta, perquè vam estar en una sala veient el partit, no sé si era mitja dotzena del Barça, i n'hi havia 30 o 40 i eren del Sevilla. No és que fossin andalusos, no, és que eren estrabenyos, gallegos, hi havia de tot. O sigui, més aviat eren antibarcelonistes, no? Jo veig el Barça fluix en defensa. El Barça el veig molt fluix en defensa, però des del primer dia, perquè abans el que no s'encaixava aquest gol, ara s'encaixa un gol cada dia, no? I a més es deixen... no es pot anar a un partit al final del partit i dir que hem fet tres faltes. Penso que s'ha de fer la falta tècnica abans, que aquí va estar l'error. Aquell tio es va colar dues vegades pel mig, en fi.
No, ja credo.
La primera falta em sembla que no va arribar fins a la segona part.
Exacte.
La primera falta del
Barça. No es pot anar a un partit així de dient que hem fet tres faltes. Jo penso que s'ha de fer les faltes tècniques i s'han de fer faltes. I si és targeta, és targeta.
Potser alguna falta sí que es va fer. L'altra cosa és que Mateu Laos no es pités.
També tens raó, perquè és un arbitratge miqueta rarillo, sí.
Home, jo crec que... La pregunta que deia Sergi era exactament si...
Si no patíeu, si estàveu convençuts que el Madrid no arriba amb unes condicions com per passar la mala cara al Barça en aquest partit.
Bueno, jo crec que... O sigui, jo crec que no hem de patir de moment per la Lliga, perquè hi ha una distància bastant còmoda. Ara, el partit del Madrid és un partit sempre a part, o sigui, especial, i per tant... arribi com arribin els dos equips, sempre és un partit en el que estiguin a 8 punts, estiguin empatats a la Lliga, és un partit exclusiu, únic, diferent, i per tant pot passar de tot. Sí que és veritat que el Barça en defensa té, com dèieu molt bé, mancances, que ja és una mancança que arrossega de l'any passat. que aquest any es confiava doncs, que el Bartra sigués el quart central i de moment doncs, ens ha sorprès que ha sigut al final Song. Dins del que cap no veig que Song, no sent central, ho estigui fent malament, però està complint l'expedient doncs, amb les limitacions que té en aquesta posició. Però
per altra banda està fent treball específic, perquè aprengui
clar,
a fer de central.
És que tenim dos nous centrals, un ja pràcticament ja podem dir que ho és, perquè és que ha jugat des que ha arribat al Barça central, que és Mascherano, però clar, Bolisca no és difícil perquè estem parlant del centre de la defensa i
però, és que siguem, perdona, siguem conscients, vull dir, la defensa que jugava del Barça ahir són quatre homes que els quatre els podríem fer no jugar de defenses. Sí. Perquè cap té esperit defensiu, precisament, perquè cap dels dos laterals, ni l'Alves ni el Jordi Alba, on es mouen millor, s'anen cap endavant. Sí. O sigui, tallen, frenen i així, però on van millor són davant. I Mascherano i Song no són centrecampistes. Clar, a veure, és perquè el Barça té una mala defensa? Són les circumstàncies. Tens el Piqué lesionat, tens el Puyol lesionat, el Bartra. Sí, no jo entenc que diguis, ostres, és una mica arriscat, ara tan jove de cop, a veure, el Bartra al costat d'un Puyol o d'un Piqué... Dius, es pot anar formant, es pot anar fent, però el Bartra, com a màxim responsable de la defensa, sí. És molt arriscat és pel molt xaval. Arriscat, sí. Jo trobo que l'aposta del Vilanova, no sé quina és exactament, si pensa en aquesta mentalitat o no, però jo crec que és una mica aquesta, de protegir-lo, perquè sí. Posar el Bartra ara a la defensa seria tirar-lo, però al ruedo.
I ara que deies el tema dels laterals, jo ja vaig veure Alves l'altre dia, o si el va veure, que ja es retenia molt a pujar, és a dir,
per força.
Sabent que està Alba a l'esquerra, és a dir, Alves té que aprendre ara a corregir una mica les pujades amunt per la banda, no? Perquè sap que si no es queden amb dos defenses.
Per força, però no és el seu esperit, i a un jugador fer-li canviar aquest xip és molt clar, difícil.
A part de que Alves està en una baixa forma terrible, fa molts dies, no marca bé, ja fa, no és del partit del dissabte, sinó ja fa setmanes endarrere, recordeu-vos que va fer un gol a pròpia porta, sí. Per poder fotre-la amb la dreta, en vez de xutar amb l'esquerra, fent una sèrie de coses que no marca bé, està en molt baixa forma.
El Marc deia que potser s'està també d'anar a l'atac Dani Alves, o fins i tot Jordi Alba, però és un fet que podria canviar, quan recuperem la parella de centrals Puyol-Piqué, tenim més confiança al darrere que no si tenim dos centrals improvisats com són Song i Mascherano. Per tant, també jo estic d'acord, una mica, però si em deixeu de donar la meva opinió amb el que diu el Josep Maria, que Dani Alves no està en el seu millor moment de forma.
No està bé.
Sí, bé, el del partit de la Supercopa, sembla que va ser que el Tito no va confiar amb el Montoya, i va posar l'Adriano a la dreta, que va ser una pífia, no? Sí. Pues en aquest cas jo crec que hauria d'estar uns dies ara confiant en el Montoya que jugués a la banda dreta, perquè l'Alves està fluixet, vull dir que és les baixes formes dels jugadors, és la curva sinoïdal, és lògic, penso que és així, no?
Montoya és un lateral, que no sé com el veieu, si podria ser el lateral dret titular del Barça.
Quan ha jugat, i aquesta temporada ha jugat alguns minuts així, ho ha fet força bé. Sí, ho ha fet força bé. Jo crec que és un bon substitut per l'Alves, quan l'Alves o no estigui bé o s'acabi l'Alves, perquè algun dia s'acabarà. Vull dir que és un dels problemes que té el Barça, que té que començar a pensar molt en la renovació.
I gent de la casa té lloc.
L'equip s'està fent gran.
Sí.
Siguem realistes, era un equip molt jove, però ara ja no és tan jove.
Clar, si es nota l'edat a l'Alves, se li nota l'edat que quan tenia l'edat de l'Alba, era el que és l'Alba ara, que és una autèntica màquina, és una moto, està davant, està darrere, està tot arreu, i l'Alves quan a la seva plenitud era així, però clar, també hem d'entendre que l'home es va fent gran i el nivell físic també va baixant, i d'això m'ha dit també el tema Song. Home, jo crec que hem guanyat amb Song respecte a Keita, perquè si haguéssim hagut de confiar en Keita al central aquest any, haguéssim patit una mica més que amb Song, perquè a mi Keita em sembla un jugador que a la zona de central
no. Era més ofensiu.
Era més limitat, sí. Era més ofensiu. Per tant, encara dins el que cap, encara ens hem salvat una miqueta i hem polit, tot i que no hem arribat al màxim, diguem-ne...
Però estem amb el que deia abans, vull dir que tenim, el problema és que està Song i Mascherano. Jo estic segur que si estigués Puyol i Piqué i amb Song o amb Mascherano, un dels dos amb els jocs, serien millors aquests, els fan millor.
L'únic que tens a Busquets, però els donarien descans a Busquets, que també és bo, perquè són tres competicions que estem jugant.
Però els fas millor. Sobretot, és com, sí. També estic convençut de que la que el Puyol estigui bé, que em sembla que ja entra a la convocatòria per anar al partit de Champions, a la que el Puyol estigui bé, llavors potser sí que si el Piqué encara no està bé, tindrà oportunitat al Bartra. Llavors sí, perquè no s'ho mateix jugar al davant del costat d'un Piqué i d'un Puyol. Vull dir que jo crec que és per bon any d'entrar els jugadors. Vull dir que...
Veurem el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid. Quin paper fa la defensa blaugrana, que és a dia d'avui el que més ens fa patir. El partit pot ser molt perillós en aquest aspecte.
És molt perillós.
Un Madrid que vindrà amb ganes de retallar els 8 punts, de començar a creure's que hi pot haver Lliga, perquè a dia d'avui no sé si ells creuen en la Lliga. Si es posessin a 11 punts després del Clàssic, seria un cop molt dur per ells. I siguem realistes, el Barça no està fent el futbol que tots esperaríem ja a aquestes alçades. D'acord que estem a setembre, estem a la jornada número 6, però una planificació, una pretemporada que a més aquest any més que mai s'ha fet per Europa per no desgastar físicament els jugadors, a dia d'avui no estem veient el Barça que esperàvem. De moment veurem si aquest partit amb el Sevilla serveix també doncs, per despertar. Sempre hi ha coses positives.
Sí, també és
no sé si algú va veure el dia del Sevilla que aquest partit potser no l'aixecàvem, perquè ja fa molts partits que anem arrossegant.
Estava convençut que no s'aixecava, no. Faltaven pocs minuts i estava convençut que no s'aixecava ni en broma. No?
Aquest cop semblava impossible.
Tot el partit semblava impossible. No? I a més tenint en compte que això que parlàvem abans és de que hi ha una sèrie de jugadors que estan caient contínuament. Tens un Thiago que no sé si podrem confiar a la llarga. Es lesiona, sembla una miqueta de vidre.
Ara en té per 2 mesos.
Ara té 2 mesos i així es va passant. N'ha tingut 2 mesos més fa poc. El Puyol ha recaigut 2 vegades. El Piqué no acabo de veure.
L'Adriano.
L'Adriano ja és de vidre. Ja,
Sí, sí, no.
Ja
sí, muscularment
és de...
dura 3 partits i 3 partits lesionat. 3 i 3. No m'ho comptava amb ell.
Quan deia el Jesús, s'ha de mirar una miqueta la renovació aquesta d'aquests jugadors. Que no siguin grans, no els veig que va de triomfar.
S'ha d'anar fent amb molt compte.
Perquè
és el que dic jo. La gent diu ara el Bartra, per què no juga el Bartra? I insisteixo, no és pot, que posar no el Bartra ara és matar-lo. Pot sortir bé, però és una aposta molt arriscada.
Ha de ser un central d'un Piqué o un Pujol.
De totes formes, en quant al Clàssic, jo trobo que el Barça té un gran avantatge sobre el Madrid amb aquest Clàssic, que són els punts de diferència. A veure, els Clàssics normalment són els partits dels últims anys que estan decidint les lligues. Les lligues es decideixen amb els partits entre Barça i Madrid.
Sí.
Aquest any, almenys aquest, el de tornada no ho sé, el de la segona volta no ho sé, però d'aquesta primera volta, si decideix la Lliga només és cap a un cantó, cap a l'altre cantó no la decideix per res, ni influeix pràcticament. Vull dir, i això és un avantatge que el Barça ben mentalitzat, si amarra una mica més al darrere, tenim la sort que el Cristiano Ronaldo falla 2 i llavors es comença a posar nerviós, i quan el Cristiano Ronaldo es comença a posar nerviós ja no serveix per res, per molt gran jugador que sigui, tenim aquesta sort i el Messi s'inspira i fa els 2 golets i el Cesc continua amb la ratxa. Jo crec que es pot guanyar, jo sóc optimista per la tranquil·litat amb què el Barça pot afrontar aquest partit.
Tranquil·litat que no relaxació.
Que no relaxació, no, és diferent una cosa, però sí amb una tranquil·litat que el Madrid no tindrà. El Madrid té que sortir a la desesperada i per això pot liar-se molt en contra el Madrid.
A mi és una de les coses que volia també comentar, ara que ho dius tu, Jesús, és el tema del quin plantejament farà el Madrid per aquest partit, perquè realment Mourinho no pot sortir amb un tribot i esperar el Barça i anar a buscar l'empat o... Jo crec que ha d'anar a buscar la victòria sí
jo,
o sí.
No, jo estic convençut que sortirà amb tribot, convençut totalment.
A mi em semblaria que seria...
Ell em deixa 2 puntes per poder guanyar el partit com va fer la temporada passada.
Però és que el bo de tot, Josep Maria, és que el Mourinho o el Madrid juga millor quan treu el tribot. Quan desfà el tribot és quan juga realment
sí,
el Madrid.
No ho fa mai. No ho fa mai.
Llavors, aquest plantejament que diuen cagón, amb perdó,
és que
no li surt mai bé. És que no li surt mai bé, a més, en els partits importants.
Però ho fa. A veure, el Mourinho és tan tossut i tan cabut que ell vol guanyar el Barça, però vol guanyar el Barça amb la seva mentalitat, no amb la mentalitat dels altres que estan demanant una altra cosa.
Però és que el partit li acaba portant a tenir-ho que canviar. Llavors,
jo estic amb el Félix, amb el Josep Maria, que farà el que fa sempre. Davant del Barça farà un plantejament cagón, que sigui, apa, teniu la pilota, jugueu-la, i ja se la prendrà el Di Maria, fotrà el centre i el Cristiano Ronaldo i això. I serà el seu plantejament, jo no tinc cap dubte.
A més que
m'equivoco, però
té un joc de defensa a atac, en 3 segons es planta davant de barraca i és perillós, sí.
Ahir no vaig veure el partit jo del Madrid Deportivo, tu Jesús el vas veure, em vas fer crònica. Modric, què tal? S'està adaptant ràpid? Ahir podríem dir que va ser el millor partit.
Va estar bé, però de totes formes jo és que... per molt que es parli de Modric, jo no veig un jugador
que marqui diferències.
A veure, exacte, no, és un bon jugador, sí. És un bon jugador, però a veure, el seu lloc on pot jugar teòricament, que és el lloc de l'Ozil o el lloc del Xavi Alonso, el Xavi Alonso és millor, i per mi l'Ozil, encara que és una mica intermitent, en quant a qualitat és millor que el Modric, per mi, és opinió molt personal. Aleshores, és un jugador que no et marca les diferències, que és una bona segona peça de recanvi. Va fer un partidet decent, però clar, és que també el Deportivo, insisteixo que he dit abans, va donar moltíssimes facilitats, o sigui, va desaparèixer del camp.
Sí, és que tampoc tenia exigència el partit pel Madrid, perquè el Deport no pressionava en cap moment, és a dir, es quedava directament a la línia de defensa esperant al Madrid, el qual és un autèntic suïcidi, com dèieu abans, molt bé, és a dir, però Modric és un jugador que realment encara ha de créixer. És, a dir,
és bon passador, és va, un donar, bon pa... va donar algun passe bastant bo cap a davant.
Té qualitat, l'únic que físicament però... és un jugador fluix, perquè és un jugador, vull dir, a nivell de constitució, és un jugador que bueno, que és un jugador petit, no té, no és fort, però que bé...
Jo no estic d'acord amb tu, que Modric està per fer, que encara es té que fer. Que sí, Modric home. Ja porta uns quants anys jugant.
Home, jo crec
que... Recordo que el Barça, quan va destacar el Barça, ja fa d'això 3 o 4 temporades, eh?
Potser, Marc, adaptar-se a la Lliga Espanyola.
S'ha de fer...
Exacte, una cosa és adaptar-se,
és que jo dic, s'ha de fer com a jugador per un equip gran. Això sí, o sigui, és el que volia dir, almenys. S'ha de fer per un equip gran. O sigui, ara mateix està per fer. És a dir, per un equip secundari, per un equip de primera divisió, qualsevol, pel Mallorca, per qualsevol equip, evidentment és un jugador important, però per un equip gran és un jugador encara que s'ha de fer. O sigui, jo crec que això és infumable, o sigui, és... no sé... se li veu als partits que ha jugat que és una, tu has dit, és una segona peça, és un segon recanvi, però no és un jugador Xavi Alonso.
Tu li veus evolució per fer?
Exacte, aquí potser la
història... Com a segona peça, home, jo veig com a segona peça.
Jo he vist jugadors que han arribat a equips grans i que directament s'han anat a Norris, sí. O que han crescut, llavors és un jugador que està en aquell punt que o creix o directament...
És bastant d'adaptació també, molta adaptació.
Sí, veurem.
Més problema d'adaptació que de créixer.
I potser l'altra història és que el Madrid s'ha equivocat i que no ha fitxat un jugador que hagi de ser una peça clau per
bueno,
l'equip.
Bueno, s'ha equivocat, porta el que li demanen, i el que li demanen és tot el millor que aquell home ve per Europa i té botes d'hort a la banqueta i no els vol.
Aquest no és de Jorge Méndez, no, però?
No.
Que ahir en el partit entre el Depor i el Madrid es veu que hi havia 15 jugadors,
sí,
no? Entre,
12.
Entre staffs tècnics i jugadors
de camp. Jugadors 12 i a part tot l'estaf tècnic del Madrid.
Molt bé.
Sí, sí.
I el rival del Barça, el Sevilla... Què tal el vau veure? Déu-n'hi-do la pressió que feia, eh? A mi em va recordar el plantejament del Madrid en molts partits contra el Barça, que el que ha de fer és, sap que és apretar la sortida de la pilota. Finalment els va passar desgast els últims 10 minuts, i més amb l'expulsió de Medel, que també m'agradaria que em valoréssiu si és justa o no.
Jo te la valoro molt ràpid. He sentit per molts llocs que és injusta, inclús molts foros culers diuen que és una mica exagerat, que no sé què, que no sé quantos. A veure, el gesto, la imatge és ben clara. El gesto de fotre el cap... cap a la cara del Cesc, el fa. Que li faci mal, no li faci mal, que el Cesc faci teatre, no faci teatre, però fa el gesto. El gesto ja és expulsió.
Un
exemple ben clar, la famosa jugada del Pepe amb l'Alves, que els de Madrid deien que és que no havia tocat a l'Alves, jo sempre he pensat que sí que l'havia tocat, però que no l'havia tocat a l'Alves. És igual, tal com entra, és que encara que l'Alves foti un salt i passi a un metre del jugador, ja és expulsió.
Hi ha un apartat que diu joc perillós.
Ja és expulsió, no, això.
Que parlar d'intencionalitat, d'intenció a pesar que no arribi a tocar el jugador.
Sí, sí, sí.
És com l'altra jugada de la mà, l'altra jugada polèmica, de la mà abans del gol. A veure, la mà, allò és un rebot.
Una cosa és que la mà vagi a la pilota vagi a la mà, és molt diferent.
El que passa que és que hi ha àrbits que apliquen que si les mans estan enganxades al cos,
sí, sí.
Llavors
ja no passa res.
No passa res. I si estan separades, però estan separades, però aquest àrbit, jo crec que ho va veure perquè estava al costat mateix, i va interpretar que era un rebot.
No,
però és que si fem memòria del partit, un ratet abans, molt poc rato abans, el jugador qui era, un dels negres del Sevilla, ara no me'n recordo qui era, va haver una jugada calcada, que l'àrbit també estava a prop, també va haver-hi la mà, que aquesta no ho han ensenyat enlloc. Però jo la vaig veure claríssimament i tampoc va pitar res. D'això no diuen res.
A vegades pot ser la mà enganxada al cos i ajudar-te per treure una pilota, i a vegades pot ser la enganxada i que la pilota et vagi i amb la mà,
i allà és que la pilota va al peu i rebota. Sí. Pot pitar-la la falta segons el criteri de l'àrbit. Hi ha àrbits que la pitarien, aquest que és dels que deixa jugar va considerar que no, com va considerar que no la del jugador del Sevilla d'abans. No l'altre que va pitar, que va haver-hi targeta, que també va haver-hi un altre que sí que va ser targeta per un jugador del Sevilla.
Per tant, per vosaltres una cosa és que Cesc Fàbregas pugui exagerar, com se sol fer aquestes accions, que ara li puguin agafar l'odi que vulguin a Sevilla i a la resta de l'Estat, però l'expulsió és justa.
Sí. I també va exagerar poc, perquè va fer un parell de passes enrere
i no arriba a caure.
I jo recordo un Marcelo caient revolcant-se pel terra quan no l'havien ni tocat.
I aixecant els ulls a veure si l'àrbit està expulsant el rival.
O un Di Maria també, que és dels que
els agrada. O un Busquets, que també ho va fer.
Sí, sí. O un Alves, que també els agrada molt d'una volta.
Continuo dient que el nivell d'arbitratge, el que dic sempre, sobretot a primera divisió, m'hi fixo en la primera divisió, està fatal, com va ser l'arbitratge l'altre dia del Betis Atlètic de Madrid. Va ser horrible. I és una llàstima perquè només tenim dos col·legiats catalans abans de la primera divisió, i va ser precisament a la paret izquierda, vull dir que fatal.
Josep Maria, ara parlem, si voleu, d'àrbitres. Hem sentit ja els senyals horaris de 2:15, de fet passen 2 minuts d'aquesta hora, i tenim al telèfon l'entrenador del Futbol Club Barcelona Femení, el Xavier Llorenç. Molt bon dia, Xavier Llorenç.
Hola, bon dia.
La setmana passada parlàvem en aquesta tertúlia que el Barça havia d'afrontar aquest repte de la Champions League femenina contra l'Arsenal Ladies, un partit que vam tenir des d'aquesta casa el Marc Lorenzo seguint-lo, comentant-lo de fet per Barça TV, per la seva altra feina, a banda de la tertúlia, i que no va anar massa bé, tot i que va començar magníficament el partit del Ministeri. No sé, vaja, si coincideixes, Xavier, que es va escapar un partit que semblava que començava amb un Barça femení que podia donar la sorpresa, o si més no, marxar amb un bon resultat cap a Londres, on viatgeu aquest dimecres.
Bueno, sí, mira, el dimecres passat la primera mitja hora va ser nostra i vam jugar molt bé, però si no fas gols al final ho pagues molt car, i és el que es va passar.
Hi va haver una mica de mala sort, també podríem dir, amb els pals que es van fer.
Bueno, sí, però la sort s'ha de buscar. La primera part no vam tenir sort, perquè la segona part no vam buscar la sort. Vam baixar més el cap, i si baixar el cap ja ni la sort. S'acompanya la sort, que és important, però sobretot s'ha de buscar.
Què creus que va passar, doncs, Xavier, perquè acabés el partit amb un 0-3 en contra?
Què hem de fer? Intentar guanyar. Intentar guanyar i treure profit que elles donen el partit ja per finalitzat.
Elles donen, tu creus, l'eliminatòria ja per guanyada, sí?
Perdona?
Elles donen l'eliminatòria per guanyada ja, eh?
Home, jo no, però jo crec que elles sí. Jo confio que guanyarem, ara, un 0-3 a la pròrroga, doncs un 0-3 a la pròrroga, no sé. Jo confio molt en la meva jugadora, ja sé que el potencial de l'Arsenal és increïble, però crec que si van jugar bastant bé la primera mitja hora i vam ser una mica superior amb elles, doncs lluitarem perquè no sigui mitja hora i sigui 90 minuts.
Preguntava abans, Xavier, si tenies alguna explicació per aquesta baixada que va tenir el partit després de la primera mitja hora. Potser al veure que no s'aconseguia obrir la llauna i que l'Arsenal et fa el primer gol, això va fer venir avall les teves jugadores.
Bé, no, m'ha deixat que si tu creus tres o quatre ocasions no t'aprofites, i elles a la segona que arriben, que s'havia parlat molt del tant al gol, això fa que et vagin al cap. Després intentes animar aquí per la mitja part, que creguin el que estan fent, que comença la segona part i en una altra pitjora llarga i fem una altra errada individual i col·lectiva, doncs aquí ja va ser el cap del tot. Però hem de valorar les coses que van fer bé i intentar rectificar totes les que van fer malament. Crec que la segona part van baixar molt el cap, a l'Arsenal també va posar molt el ritme i van ser superior a nosaltres.
Marc, no sé si volies afegir alguna cosa.
Sí, hola Xavi, bon dia.
Bon dia.
Sí, mira, et volia fer una pregunta. Com veus l'equip després d'aquesta victòria, d'aquesta derrota, o després de la victòria al Sant Gabriel, d'ahir 7-1 contundent, com veus a les noies ara mateix anímicament? És a dir, va sortir Virginia Torrecilla dient que anaven a guanyar 0-4, que estaven convençudes. Sembla que en comptes de, diguem-ne, sortir l'equip tocat anímicament i no creure ja, no tenir ninguna esperança en aquest partit de tornada, sembla que les jugadores, parlant amb elles almenys jo ahir i amb les declaracions que fan a la premsa, sembla que estan molt confiades. I ara, en la línia del que tu estaves comentant, creus que realment l'equip s'ho creu de que pot plantar cara a Meadow Park la setmana que ve? Home, aquesta setmana?
Encara no hem començat, però sembla creure en algú. Jo crec que guanyarem i que farem les coses bé, i crec que les jugadores han de pensar el mateix. Una vegada comença el partit i ja veurem la dinàmica que porta el partit, i si l'Arsenal és molt superior i no podem fer res, doncs mira, quan acabi el partit la felicitarem i direm és increïble, és impossible, és increïble, però abans de bon partit hem de tindre possibilitats i confiança en el que fem.
No, està clar que no es tenia res a perdre, res a guanyar o res a perdre, diguem-ne, al principi, i ara tampoc, i ara menys. Per tant, la mentalitat té que ser igual d'anar per totes, no?, en aquesta tornada.
Sí. Nosaltres anem a Londres amb la intenció de guanyar el partit, i ja estem pensant una mica de raó i amb el partit de l'Atleti de Madrid, que també necessitem els 3 punts, perquè ja ens volem guanyar la lliga una altra vegada.
I tant.
Doncs, Xavi Llorenç, tinc aquí el Jesús, que també et vol fer algun comentari. Jesús Galindo, del Mundo Deportivo.
Xavi, hola. A veure, si tenen la mentalitat que tenies tu com a jugador de futbol sala, si li poses aquesta mentalitat a les teves jugadores, podeu tirar endavant segur, eh? Perquè et conec bastant amb aquest aspecte i la teva mentalitat és guanyadora total.
Jo sempre jugo a guanyar, sigui el que sigui, com si és el ping-pong, quan jo la faig tu. Jo amb el meu fill, amb la meva filla, jo vull guanyar, i i ja està, per això fem les coses, per guanyar, després has d'acceptar que si et guanyen i si et portis en tots els sentits. És molt important saber guanyar, però també és molt important saber perdre. I a més, les derrotes és on s'aprèn més.
Que tingueu molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Xavi, el que dèiem, aquest dimecres viatgeu cap a Londres, jugueu partit el dijous i en tornant diumenge toca enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid. Pas a pas, aquesta remuntada, si tu dius que és possible, esperem que ho pugui ser, Xavi, seguirem ben pendents al partit aquest dijous. Des d'aquí us desitgem molta sort a tu i a les seves jugadores.
Va, jo confio en que dic, la remuntada, no sé si serà capaços de fer-la, però que intentarem guanyar i volem una bona imatge, la que assumim en guanyar, i guanyar 0-4 per no arribar a la pròrroga, si no arribarem molt cansades de matí, però bueno, hem de ser optimistes, i et dic, i quan acabi el partit, doncs per durar, per estar com ha sigut l'eliminatòria.
Doncs Xavier Llorenç, entrenador del Futbol Club Barcelona Femení, moltes gràcies per entrar avui al programa i molta sort.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Una dada curiosa, Marc, que em passaves tu ahir mentre tancàvem la gestió del Xavier Llorenç. Va ser el primer entrenador de Messi a l'infantil B?
Sí.
No sé si has parlat alguna ocasió amb ell.
Sí.
I bé, què en penses de la projecció que ha tingut ara sí. El crac argentí?
Uau, li han preguntat 10.000 vegades al Xavier Llorenç. L'última va ser ara a Barça TV en una entrevista que li van fer a Plató. I realment, sí, el va tenir l'infantil B, tan bon punt va arribar. I li va durar 5 partits perquè ràpidament els 5 partits va pujar cap a l'A. Ell va fer un informe, com tots els entrenadors del futbol base, a la que entra un jugador té que fer un informe tècnic, i directament a les observacions, crec que l'anècdota és que va posar que era un fora sèrie, directament ja posava, és extraterrestre, o sigui, no té, i això li preguntaven, no? Diu, no, és que no podia posar res més, és a dir, ja quan va venir amb 5 partits, amb 4 entrenos, veia que allò no era normal, i bé, i és una anècdota, no?, que Xavi Llorenç, un home que ja porta 5 temporades al Barça femení, que va ser el que va pujar al Barça femení de segona divisió a primera i que l'ha dut a catapultar-se fins a guanyar la Lliga per primer cop, és el primer entrenador de Leo Messi, no?, en el futbol base del Barça, passa que va ser tan curta l'experiència, però segons ell, també, o el que li preguntaven a Llorenç, el Xavi deia que la relació amb Messi encara és molt bona perquè va ser el seu primer entrenador, que parla molt sovint i bueno, dada curiosa, el Xavi Llorenç també, com deia el Jesús, va ser jugador del futbol sala del Barça ja fa uns quants anys
i considerat el millor jugador de futbol espanyol.
Exactament,
futbol sala.
L'únic que potser tu i jo, Sergi, no havíem nascut encara.
Jo l'estic descobrint més avui, no. Perquè aquesta del futbol sala, veus, no la tenia.
Va ser considerat durant bastantes temporades el millor jugador de futbol sala d'Espanya. Va estar a la selecció espanyola, a les primeres seleccions que van haver-hi ja quan el futbol sala va ser esport oficial de FIFA. I bueno, i era una figura, era un fenomen.
I és un gran tècnic després perquè
porta
25 anys, 25 anys a la casa, és a dir, ha tingut el Messi com a primer entrenador, o sigui, és un home molt metòdic, que si el veu sempre està molt serio, però vaja, que els conceptes tècnics i tàctics els té molt clars, coneix molt bé la casa del Barça i és un gran culer i a més una gran persona, jo tracto molt amb ell i té coses, aquests punts, no?, de ser primer entrenador del Messi, d'haver sigut el millor jugador de futbol sala d'Espanya, no?
I és un entrenador que amb detalls, com això que explicaves del Messi, perquè
sí.
Jo ho conec bastant,
sí.
Amb detalls et veu un jugador, jo què sé, et veu algú per aquí jugant al carrer i diu, hòstia, aquest,
sí, sí.
I no falla, no s'equivoca.
Sí, sí,
té
sí,
una
sí.
Visió, o sigui, els veu, els olora.
Penso que tècnicament és l'home, tots els entrenadors de Can Barça estan, passen, estan i se'n van, no? I ell és un dels homes que perdura Can Barça.
Sí, totalment.
Perquè no aspira a poder portar un equip de primera divisió d'aquí
no.
Un sol
no,
país.
Que
vol quedar-se al futbol sí. Formatiu i ara poder, diguéssim, estar al lloc, diguéssim, quan existeix un equip professional.
Sí. Però ell segueix amb la seva feina als matins, perquè sí. Precisament és una de les coses que li comentàvem al Sergi.
A veure partits.
És a dir, segueix amb la seva feina i és un home, doncs, que és amor pel Barça, pel futbol i realment que si porta tants anys a la casa és per alguna cosa, no? I és perquè ho fa perquè és sentimental.
Sí, sí, perquè tots van desapareixent, eh?
Sí, a la que veuen que no s'endeixen o que no arriben al B o que no arriben... I ell, en canvi, tot el contrari. O sigui...
I a més amb aquest missatge que deia d'intentar-ho, de lluitar-ho, sigui un 0-3 i pròrroga, un 0-4, però a Londres no s'hi va a fer turisme aquest dijous amb el femení, Marc.
No.
T'escoltàvem en el partit que es jugava el dissabte... Va ser el partit del femení?
No, el dimecres.
No recordo, va ser el dimecres, sí. Perdó, entre setmana, sí. Champions, també...
Ahir va ser la Lliga, sí, però no es va televisar.
I t'ho sentíem dir, Marc, que la primera mitja hora el Barça en defensa és que no va deixar en cap moment opció a l'Arsenal. Després, segons tu, què va poder passar?
Home, sobretot que ja no només que en defensa no deixava l'Arsenal, és que directament li exercia una pressió en tot el camp que l'Arsenal, no, a la que agafava la pilota una jugadora, no es podia girar perquè ja tenia dos jugadors al Barça. És a dir, no sé si l'extra motivació als primers minuts a Champions al mini amb tanta gent allà animant-te, bé, va tenir totes les ocasions que vau veure, que va anar al pal, la Sonia Bermúdez va estar inspiradíssima, que aquest va fer 4 gols, ja torna a ser la Sonia Bermúdez que tots esperem, i a la mitja hora va venir aquell pal dur, aquell cop pel Barça, que va ser el gol de la Viti, que és una grandíssima jugadora, l'escocesa aquesta, que és una jugadora molt física, i davant va molt bé, i allò el Barça va enfonsar, és a dir, es va veure que li podia l'Arsenal en mitja hora, que no li va marcar 2-3 gols a Miracle, i al final aquell gol li va fer molt de mal, va anar a baixar els braços anímicament al Barça, jo crec que es va ensorrar, i la segona part va ser un coser i cantar, com es diu en castellà, per part de l'Arsenal, però que realment no va demostrar tenir un equip millor que el Barça, però sí un equip amb més ofici, més ben plantat i amb més experiència a una competició com la Champions, sí. Que això s'ha de reconèixer.
És un partit d'aquells, Marc, on queda un regust... Sí. Molt agri, i perquè la primera mitja hora havia estat molt, molt bona realment del femení.
El Barça va demostrar el potencial que té, i és que té un potencial de jugadores molt bones que estan pujant de la base. Jo ho recordo sempre, el Barça ha fitxat 5 jugadores sub-19 que han estat amb la selecció espanyola, que han sigut subcampiones d'Europa, que han sigut subcampiones d'Europa sub-19 i campiones sub-17. És a dir, que estan pujant unes generacions molt bones, i el Barça està absorbint aquest marc, aquesta jugadora, però clar, s'han de fer encara en tornejos grans i en competicions grans com la Champions, però bueno, es pot extraure també valoracions positives. El que està clar és que és la Lliga el que ha de guanyar el Barça, que és el que et dona accés a la Champions, i el Llorenç això ho té molt clar.
Podem seguir el partit d'aquest dijous, d'alguna manera?
No està confirmat encara, jo imagino que sí que Barça TV o Esport 3, un dels dos el donarà, esperem, si no... No, Eurosport no, perquè donarà algun partit més interessant com els del Lió, el Frankfurt, etc. Però us ho confirmaré tan bon punt ho sàpiga.
I Marc, el partit de l'altre dia, creus que repetirà 11, veient l'experiència?
Sí, no té per què treure ninguna jugadora. És a dir, el Xavi Llorenç és com una mica el Tito Vilanova, com tot el que és el Barça, no? Té moltes variants, és a dir, no té un 11 clar. Té un plantejament tàctic més o menys clar, que és el 4-2. El 4-4-2, bueno, no, el 4-3-3 més aviat, ara juga amb 4-3-3, però sobretot pot anar canviant moltes jugadores. Ara té una banqueta que pot rotar molt, i no ho sé si les jugadores són les mateixes. Sí que té una columna vertebral molt fixa, però fora d'això jo crec que té variants, i alguna canviarà, potser, si no...
La porteria no es toca, eh?
La porteria, de moment, està molt, molt confiant en Esther Sullastres, que és una jugadora també d'un potencial...
Molt jove.
Molt jove, que ve de l'Estartit, subcampiona sub-19 d'Espanya, amb Espanya, d'Europa, i una jugadora molt interessant. Sí, sí que li ha tret, de moment, el lloc a Laura Ràfols, que era la portera del Barça. Veurem. A veure què passa. Esperem que tothom s'animi. I podem veure un bon partit, i el Xavi Llorenç també doncs segueixi amb aquesta bona línia d'èxits que ha estat recollint durant tants anys a Can Barça.
Ens queden 2 minuts. Aquest dimarts hi ha Champions. Gent, hi ha un Benfica a Barça. Partit on sí que confiem més en que sigui un tràmit.
Crec que estem pendents ja del clàssic. Barça,
Un tràmit no, però no. Que jo crec que el Barça l'ha de treure endavant. Sí.
Jo crec que treurà la victòria totalment del Barça, i a més crec que quedarà una miqueta decidit ja el grup. Si guanya el Barça, quedarà una miqueta decidit. Amb l'empat de l'altre dia que van fer el Benfica i el Celtic, vull dir que crec que la victòria del Barça seria importantíssim, i pots descansar una miqueta de cara a la Lliga, plantejar tot una miqueta.
Però no podrem fer gaire rotacions. Tito Vilanova, vaja, perquè almenys en defensa ho dèiem... Els jugadors que hi ha són els que hi ha.
En defensa, rotacions no en pot fer gaires.
I si no ha apostat per Marc Bartra en Lliga, en Champions, més difícil que veiem sobre el terreny de joc.
Si juga Puyol, no tinc les meves dubtes de que no l'utilitzi.
Arribarà Puyol, sí? Puyol, Piqué, Iniesta...
Estava entrenant, sí.
Tenia l'alta, porta uns dies ja entrenant bé.
Sí, sí,
no sé si s'atrevirà. Jo crec que és un bon partit per posar-lo davant del clàssic, perquè el partit del Benfica en teoria té que ser més relaxat, i li pot servir per anar agafant rodatge i així. jo crec que és un bon moment per posar-lo.
I em sembla que el Benfica té dos baixes que també pot ajudar que surti del Bartra.
Clar.
Jo el vaig veure ahir, perdó, al Puyol, en l'entrenar, com que jugava al femení a les 12, estaven ells entrenant des de les 11 i estaven al camp de baix de gespa natural i vaig veure el Puyol fotent uns macoquis impressionants, eh? Uns macoquis impressionants, o sigui, que estava com un toro. La gent deia, hòstia, el Puyol com està... Jo crec que sí, que pot estar ja...
Per... Jo crec que el posarà davant del Benfica, sí, per sí. Això, perquè és un partit, en teoria, més relaxat que el proper del Madrid i és una forma de quedar
fent rodatge, correcte.
De cara al dissabte.
I el 10, Messi, com el tenim? Com sempre?
Bueno, sembla que no hi estigui, i està. Evidentment, si fos un jugador que no fes els gols que fa i el que fa, el Can Barça hauria fotut una patada al cul, eh? Això ho hem de reconèixer, els culers, perquè igual es passa un partit sense fotre res i et fa tres gols, no? És això. L'altre dia va fer dues assistències, però evidentment no és com si no estigués al camp. Així, hem de reconèixer això, està claríssim.
Sí, però bueno... Porta yeah. 6 gols ja.
Sí, exacte.
És Messi.
Sense fer, havent-hi dos o tres partits que no ha marcat.
Exacte.
Sí, però dos assistències capdals que va fer a Sevilla.
A Sevilla, exacte.
Sí, exacte.
Però dos assistències que són dos gols.
Sí,
dos gols que va fer Cesc. No sé si va sorprendre fent dos gols, sí. Si ara agafarà confiança també, si, veure, si és qüestió de fe.
El Cesc és un jugador de marcar gols també.
Sí, exacte.
No els nivells
del
d'arribada,
evidentment, d'arribada,
però de 15 gols a la temporada, 20 gols es pot fer perfectament.
I si està bé físicament és un jugador que aporta molt, perquè la seva anarquia en el joc despista molt els rivals, mai saps per on et juga. I si està bé físicament, com ara comença a estar bé, és un jugador que veus que pot tenir una bona arribada en segona línia i té gol.
Arribar al segon fals de l'antecentro que diuen.
I tant.
I després el nou fitxatge que hem fet, que és el Villa, evidentment, que espero que...
El Villa, que per cert, va amb tots els meus respectes, que sentin ja l'Alexis.
Sí, mira, no hem entrat avui en debat de l'Alexis i ara no ho farem perquè ens portaria...
És un bon jugador, El problema és que tal com juga el Barça, no té lloc.
Ha de jugar pel mig. A la banda no sap jugar l'Alexis.
Pel mig no el pots utilitzar.
Sabeu què podem fer? Li donem l'oportunitat de veure el contra Benfica i Madrid.
I la segona tertúlia.
I dilluns ja sí que li posem la creu o el deixem seguir a Can Barça.
És un bon jugador, no està al seu lloc.
És un playmaker, és un mitja punta.
Sí.
És a dir, de tota la vida. Ha jugat amb l'Udinese així i ha jugat amb Xile així. El Barça no té lloc i el fiquen a la banda enganxat i ja no rendeix. Es perd.
Rendeix més el Villa sense ser jugador de banda.
Exacte.
Però està més acostumat.
Jo crec que pel jugador que és, que molts no en sabíem res abans que arribés a Barcelona... El rendiment que ha donat fins a dia d'avui és més que òptim.
Sí.
La temporada passada.
Ara, pot donar més? Doncs
ara,
tant aquest,
any, aquest any aquest està fotut, està a baixa forma.
Tots tres, Josep Maria Félez, Jesús Galindo i Marc Lorenzo, moltes gràcies, un dilluns més. Que passeu bona setmana i dilluns de la setmana vinent tornem a fer tertúlia i comentem més a fons el tema Alexis.
Adéu-siau.
Gràcies i bona
Vinga,
setmana.
Vinga, vosaltres, bona
Adéu,
setmana.
Gràcies.
Sant Cugat a fons, el magazín.